Bona tarda, són les 8.
La compañía indicó al aeropuerto la posibilidad de sustituir la aeronave, aunque finalmente también comunicó que decidía continuar con la aeronave que había pedido sustituir.
Important revelació de la ministra Magdalena Álvarez, la ministra de Foment, sobre l'avió de Spanair accidentat la setmana passada a Barajas. La companyia s'havia plantejat substituir-lo després de la primera avaria que va obligar a endarrerir el vol que finalment es va estavellar. Ara que Spanair ja ha matisat les paraules d'Álvarez, és, asseguren, un procediment habitual quan es detecta qualsevol incidència.
Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio.
La ministra, però, sí que ha apostat per un canvi de la llei de protecció de dades. Amb quina finalitat, Madrid, Montse Sánchez?
Doncs que no torni a passar com en aquest cas, que els familiars de les víctimes se senten desemparats perquè des de la companyia no els informen ràpidament dels noms de les persones que ocupen els seients de l'avió sinistrat.
I encara al Congrés, a Madrid també, Joan Rossinyol, la resta de grups demanen la màxima transparència en catàstrofes com aquesta.
Doncs sí, entenen que ara hi ha una investigació en marxa, però demanen que més endavant se sàpiga tota la veritat del que va passar. Per això, i també per reflexionar i millorar la seguretat aèria a Espanya, es posen sense fissures al costat del govern central. Sentiu, com exemple, que deia la portaveu del Partit Popular, Soraya Sáenz de Santa Maria.
Venimos a ayudar, venimos a arrimar el hombro, venimos a contribuir con nuestro trabajo a esclarecer la verdad.
Per cert, que només queden 4 de les víctimes mortals per identificar.
I know that it will demand the best that I have to give. And I promise nothing.
Sarah Palin, de 44 anys, governadora de l'estat d'Alaska.
Joan McCain l'ha anomenat aquesta tarda aspirant a la vicepresidència. És periodista de formació i de l'ala conservadora.
Amb ella, McCain ha buscat el contrapès de la joventut i pica l'ullet també al vot femení, Domènec Sobirà.
Una dona jove i també un membre de l'ala més conservadora del Partit Republicà, cristiana protestant practicant, defensora dels valors familiars, contrària a l'avortament, favorable a la llibertat per dur armes i a la construcció d'un gasoducte a Alaska, d'on és governadora des de finals del 2006. Podria ser la primera dona a entrar a la Casa Blanca.
Després acabarem d'analitzar el seu perfil amb el nostre corresponsal, que ja és a punt de seguir la convenció republicana que comença dilluns. Primer posicionament del president Montilla després de la compareixença ahir del ministre Solves, en què es va aferrar la posició mantinguda fins ara sobre el finançament. Què ha dit Montilla des de l'Alt Empordà, des de Vilopriu, concretament Albert Requena?
Bona tarda. José Montilla ha dit que Catalunya no acceptarà cap imposició pel que fa al finançament, tot i que s'ha mostrat disposat a continuar negociant. El president de la Generalitat confia tancar un bon acord amb la unitat dels partits polítics catalans i de la ciutadania.
I avui l'hem tornat a sentir. És Radovan Karadžić, líder del Serbis de Bòsnia durant la Guerra dels 90. Avui ha tornat a compareixer davant del jutge del Tribunal Penal per l'antiga Iugoslàvia.
No s'ha volgut declarar ni innocent ni culpable, buscant endarrerir el procés judicial contra ell.
Però, a efectes pràctics, el jutge parla per ell, el declara innocent. I ara, quin és el pròxim pas? Enviat especial a l'AI, Oriol Serra.
Doncs ara caldrà esperar fins al 17 de setembre, la data marcada pel jutge escocès Ian Bonomi per donar una resposta a les al·legacions presentades tant per la part acusadora com pel mateix acusat. Mentrestant, la data de l'inici del judici podria endarrerir-se fins com a mínim a principis de l'any vinent.
Notícies pròximes, també en fem un repàs als principals titulars. Tarragona, Manel Sastre.
L'Ajuntament d'Horta de Sant Joan, a la Terra Alta, ha aprovat avui la modificació de les normes subsidiàries que evitaran que es construeixin centrals eòliques al seu terme. Avui també s'ha fet una protesta contra l'inici de les obres per construir la línia elèctrica d'evacuació del nou parc eòlic dels Passells.
Lleida, Noelia Caselles.
La proximitat de l'Expo de Saragossa ha fet augmentar les pernoctacions a Lleida un 30% durant el mes de juliol. La Paeria assegura que les dades consoliden la capital del Segrià com a destinació turística, cultural i d'interior.
Girona, Fèlix Martín.
Han començat les obres de rehabilitació de la nau gòtica de l'església de Sant Fèlix de Girona després que fa pocs mesos va acabar la restauració del campanar i la façana. Generalitat, Ajuntament i Diputació financen els 440.000 euros del projecte.
I Barcelona, Gerard López.
El centre penitenciari de dones de Sant Llorenç d'Hortons a l'Alt Penedès ha d'entrar en funcionament a partir de l'estiu de l'any 2011. Les obres han de començar també a principi de l'any que ve. Serà la primera presó pensada i construïda amb criteris de gènere.
Quan faltin 20 minuts per arribar a les 9 del vespre arribaran els esports. Òscar Fernández, protagonisme per als jugadors més joves del Barça avui.
Com, per exemple, Bojan Kerkic, que ha ampliat el seu contracte fins l'any 2013. Així el Barça es garanteix un referent com a mínim per les pròximes 5 temporades. Els altres protagonistes són la resta de jugadors joves que estan a cavall entre el primer equip i el filial. El club no els deixa sortir perquè no té clar que Guardiola no els necessiti durant la temporada. A l'Espanyol, Sabaleta i Riera s'acomiaden i a Montjuïc treballen a marxes forçades per buscar un reforç que tranquil·litzi els aficionats condicionats un dia abans que l'Espanyol comenci la Lliga. Casey Stoner domina els primers entrenaments del Gran Premi de San Marino de motociclisme. Avui ha començat la Lliga dels Pirineus d'handbol i Usain Bolt intentarà avui tornar a batre el rècord mundial dels 100 metres llisos.
I el temps, Enric Agut, avui ha fet calor, però sembla que demà tornen les temperatures de ple estiu encara més altes.
Hola, Estel. Doncs sí, sembla que el mes d'agost vol acabar ben càlid, demà la calor apretarà més. A l'interior les temperatures poden superar a moltes poblacions, amb escreix als 30 graus i assolir els 33, 34 i on pugin més als 35, per exemple, a Ponent. A la costa patirem xafogó i diumenge farà menys calor, tot i que encara es notarà, i a la tarda a Ponent i al Pirineu descarregaran alguns ruixats.
Les 8 i 5 minuts.
Catalunya Vespre, amb Estel Batet.
Trànsit a aquesta hora, Núria Font, com el tenim? Alguna complicació?
Hola, bona tarda, Estel. Doncs en aquests moments la circulació és molt còmoda a les principals carreteres i autopistes de sortida de Barcelona, i és que pel que veiem a través de les càmeres només hi ha petites cues al peatge de Martorell en els dos sentits de la marxa. I a Barcelona ciutat, després d'una tarda força complicada a la Ronda Litoral, ara mateix hi ha fluïdesa tant direcció Besòs com per anar cap al Llobregat.
I això que avui hi ha operació sortida, després en tornarem a parlar. Spanair es va plantejar substituir l'avió sinistrat a Barajas per un altre aparell després de la primera avaria que en va fer endarrerir l'enlairament. Això ho ha fet públic aquesta tarda la ministra de Foment, Magdalena Álvarez, que ha comparegut al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre l'accident en què van morir 154 persones, de les quals només en queden 4 per identificar. Spanair, però, diu que és habitual avaluar a situacions de l'aparell davant de qualsevol incidència.
Caixa Penedès us amplia la informació i us acosta a l'actualitat. Les notícies més destacades a fons. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
Madrid, Montse Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La ministra Álvarez, però, no ha afegit noves dades sobre les causes de l'accident.
Doncs no. Què va passar entre que l'avió de la companyia Spanair es va enlairar i es va estavellar? No ho penso dir per respecte a la investigació judicial, ha deixat molt clar Magdalena Álvarez davant de la Comissió de Foment del Congrés dels Diputats, on la ministra també ha insistit en una altra idea. Arribaran al final per conèixer les causes del sinistre i exigir responsabilitats. L'única novetat que ha portat la intervenció de Magdalena Álvarez és que la companyia aèria es va plantejar canviar l'avió després de la primera incidència, però no ho va fer.
La companyia indicó a l'aeropuerto la posibilidad de sustituir la aeronave por otra de matrícula EC-HFS, aunque finalmente también comunicó al centro de gestión aeroportuaria que decidía continuar con la aeronave que había pedido sustituir, que es la accidentada, cuya matrícula es EC-HFP.
El govern està al corrent del pla econòmic d'Espanyol i la companyia en cap moment s'ha plantejat reduir en seguretat, ha dit la ministra, que també ha afegit que el govern no retirarà a Espanyol el certificat per operar a l'Estat. Sobre les crítiques a la companyia pel retard en fer pública la llista de passatgers, la ministra reconeix que caldrà fer una modificació legal.
Tendremos que modificar internamente o bien nuestra norma o el contrato, porque afecta, según la ley de protección de datos, ni siquiera la compañía podía haber facilitado con facilidad estos datos identificando a las personas y, por lo tanto, es bueno que modifiquemos nuestra propia normativa.
Sobre altres sospites en relació al pla d'emergència, el va activar el cap del servei de l'aeroport de Barajas. Com a conclusió, diu la ministra, no es pot dubtar de la seguretat del sector aeri espanyol, que està a l'alçada dels altres països europeus.
D'acord, doncs, gràcies, Montse, bona tarda.
Bona tarda.
Ens quedem encara al Congrés, on els partits polítics han ofert a la ministra de Foment la seva col·laboració en el seguiment de l'accident. Hem pogut sentir que tots els grups han llançat un doble missatge, d'una banda que es millori la seguretat i de l'altra que s'actuï amb transparència. Joan Rossinyol, bona tarda.
Tarda. Hola, bona tarda.
Doncs això que dèiem, aquest doble missatge que hem pogut sentir que llançaven els grups, seguretat d'una banda i transparència de l'altra.
Doncs sí, la majoria de grups han demanat aquesta tarda revisar, actualitzar la normativa actual per si ha quedat desfasada. Des del Partit Popular, Soraya Sáenz de Santa Maria proposa una comissió parlamentària i garanteix, com bé dèieu, una actitud constructiva del seu grup.
entendemos que no es legítimo utilizar el dolor de nadie y que tampoco debemos acosar a nadie, tampoco al gobierno, con esta tragedia. Eso nos alejaría del objetivo de conocer la verdad.
Des de Convergència i Unió, Pere Macias demanava mesures per millorar, diu, la percepció ciutadana de la seguretat aèria i que això passa, assegura, per la transparència.
Nuestro grupo quiere y debe reconocer que se han producido avances muy importantes en materia de seguridad aérea en los cielos europeos y españoles y, sin embargo, nos parece que hay que ser más transparente, ¿no?
I des d'Esquerra Unida, Gaspar Llamazare, sens dubte el més crític aquesta tarda, demanava més poder regulador, més inspectors i una nova llei del sector aeri.
A pesar de distintas manifestaciones de esta Cámara, que han trasladado a distintos gobiernos, de distintos signos, la necesidad de una ley del sector aéreo, que no sea la ley del sector aéreo militar de los años 60, no se ha puesto en marcha ese marco legislativo general sobre el sector aéreo.
Aquesta tarda tots els grups han exigit que se sàpiguen les causes de l'accident aeri, que s'atenguin correctament els familiars i que en reconeixement a les víctimes que resolguin tots els interrogants que queden encara per resoldre.
Gràcies, Joan.
Bona tarda.
Catalunya Vespre. Catalunya Ràdio. I us hem de dir també que l'avió de la companyia Iberwall amb destinació Cancún, que hi va haver de girar cua per problemes tècnics i tornar a l'aeroport del Prat, finalment ha sortit avui en direcció a Mèxic. Ha estat amb força retard, però, i una cinquantena de passatgers han decidit no fer el viatge perquè els feia por volar amb el mateix aparell. Aena ha obert una investigació per determinar si l'avió d'Iberwall va passar massa a prop d'una aeronau de la companyia de Clicker durant l'enlairament, tal com han relatat alguns passatgers.
Un gran equip de professionals i més de 640 oficines.
Un servei amb les tecnologies més avançades i productes innovadors adaptats a les teves necessitats. Un munt de solucions per tu.
Som Caixa Penedès. Volem estar sempre molt a prop teu i reinvertir en benefici de la societat.
Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
3 minuts, arribarem a 8:45 del vespre.
I am very pleased and very privileged to introduce to you the next Vice President of the United States, Governor Sarah Palin of the great state of Alaska.
És el candidat republicà a les eleccions dels Estats Units, John McCain, que presentava, així com ho heu sentit, la número 2 del seu tiquet electoral. És Sarah Palin, una dona de 44 anys, diplomada en periodisme. Desconeguda per molts fins ara, però governadora d'Alaska des del desembre del 2006. Palin s'ha presentat començant per l'aspecte més personal, la seva família, el seu home i els seus fills, un dels quals seguirà la campanya de lluny.
L'11 de setembre de l'any passat, el nostre fill es va allistar a l'exèrcit. Ara serveix en una brigada d'infanteria, però l'11 de setembre l'enviaran a l'Iraq al servei del seu país i tot i jo n'estem molt orgullosos.
McCain l'ha presentada com una esposa i una mare devota i un model d'integritat i de bona reputació. A Palin se la situa en l'ala més conservadora del Partit Republicà, només té una taca negra coneguda fins ara, se la va investigar per abús de poder. Parlem ara amb el nostre corresponsal als Estats Units, amb en Xavier Vilà, que està de camí de fet cap a Saint Paul, a l'estat de Minnesota, on dilluns comença la convenció republicana. Xavier, una elecció que ha estat una sorpresa.
Sí, la tria de Sarah Palin és una sorpresa majúscula perquè totes les travesses donaven com a grans favorits al governador de Minnesota, Tim Pawlenty, o l'exgovernador de Massachusetts, Mitt Romney, entre altres. Tanmateix, la governadora d'Alaska aporta coses interessants a la candidatura de McCain. D'entrada, la seva joventut, 44 anys, que contrarresta les crítiques a l'aspirant republicà de que amb els 72 anys que compleix avui és massa gran per aspirar al despatx oval. A més, Palin, com a dona, pot arrabassar el candidat demòcrata Barack Obama alguns vots de dones que van donar suport a Hillary Clinton. Palin té un perfil polític similar al de McCain, una conservadora amb fama d'anar per lliure i amb una agenda que incorpora una crítica ferotge a qualsevol forma d'avortament i a més una política fiscal molt restrictiva. Com a teòric problema en la tria, cal destacar que Palin és una desconeguda a nivell nacional, un argument que Obama podrà utilitzar per rebatre les crítiques que rep dels republicans d'aquesta massa tendra per arribar a la Casa Blanca. La tria de Palin, poques hores després del discurs d'acceptació del càrrec d'Obama i a 2 dies de l'inici de la convenció republicana, s'ha calculat el punt per atemperar l'impacte de l'aparició avui en tots els mitjans del candidat demòcrata.
D'acord, doncs gràcies, Xavi. L'anunci de McCain arriba hores després que l'aspirant demòcrata Barack Obama ha tancat la convenció de Denver. David Casablancas, bona tarda.
Bona tarda.
I Obama ja va per feina.
Sí, acompanyat pel seu número 2, Joe Biden, comença avui una visita a tres dels estats més castigats per la crisi econòmica i que poden ser decisius en les eleccions del novembre: Pennsilvània, Ohio i Michigan. A la convenció, Obama feia una crida a deixar enrere l'etapa de George Bush a la Casa Blanca.
Amèrica, nosaltres som millor del que hem estat aquests darrers 8 anys. Som un país millor que això, i el 4 de novembre hem d'alçar-nos i dir: en 8 anys n'hi ha hagut prou.
El discurs d'Obama ha estat més pragmàtic que altres vegades i ha buscat convèncer la classe mitjana treballadora, normalment més pròxima a Hillary Clinton.
A un quart de nou del vespre, l'operació tornada de vacances ja està en marxa. Des de les 3 de la tarda i fins diumenge al vespre es preveu que tornin cap a l'àrea de Barcelona 450.000 vehicles. El Servei Català de Trànsit habilita carrils addicionals a les vies que es preveuen més conflictives, com ara l'autopista AP7, ho explica el seu director, Josep Pérez Moya.
L'AP7 tindrà menys congestions que l'any passat, tot i que preveiem que els peatges de Martorell i de la Roca hi hauran problemes. Per això hem habilitat carrils addicionals a les principals vies per ampliar la capacitat de retorn i també contribuir a una major fluïdesa.
Trànsit calcula que també seran conflictives la carretera nacional 340, les comarques de Tarragona i algunes carreteres de la Costa Brava, sobretot a Platja d'Aro. El Servei Català preveu el dia més complicat serà diumenge, perquè se sumaran els cotxes que tornen del cap de setmana amb els de les vacances.
A Cesa i Aucat, autopistes del grup Abertis, t'ofereixen aquest espai.
Però ens deies, Núria Font, de nou bona tarda, que de moment la situació era molt còmoda arreu.
Hola, bona tarda, Estel. Doncs sí, circulació sense problemes arreu i sobretot al tram nord de l'autopista P7 per anar cap a la Costa Daurada, cap a la Costa Brava, volem dir, on hi ha molta fluïdesa. Al tram sud hi ha petites cues al peatge de Martorell en els dos sentits de la marxa i passades les barreres continua la fluïdesa també per anar cap a Tarragona. A les alternatives per la costa en aquests moments hi ha força circulació però sense lentitud a l'autopista del Garraf per anar cap a Sitges i al nord, al Maresme, només hi ha un tram de lentitud a la sortida de Mataró Oest.
Catalunya Vespre. Aquestes vacances, abans de sortir, planifiqui el seu viatge.
Truqui al telèfon blau 902-20-0320 o visiti autopistes.com.
L'informarem de les hores de menys afluència de trànsit. L'ajudarem a planificar els desplaçaments per a Cesa i Aucat.
Abans de sortir, telèfon blau 902-20-0320 o autopistes.com. 24 hores al seu servei.
Planificar és tranquil·litat. Tranquil·litat és seguretat.
Ha estat un missatge de Cesa i Aucat, autopistes del grup Abertis.
El president de la Generalitat, José Montilla, ha replicat avui a la crida la responsabilitat que hi va fer Pedro Solbes al Congrés en el debat sobre el finançament. El cap de l'executiu ha advertit que a Catalunya no li calen lliçons de ningú i que és l'Estat qui hauria d'assumir les seves responsabilitats. També ha assegurat Montilla que no s'acceptaran imposicions de cap tipus. Això ho ha dit en un acte dels socialistes catalans que s'ha fet a Vilopriu, a l'Alt Empordà, i allà hi tenim una unitat mòbil. Albert Requena, bona tarda.
Bona tarda. El president de la Generalitat, José Montilla, ha dit que igual que el govern central, la Generalitat manté les seves posicions pel que fa al finançament. L'objectiu del govern català, segons Montilla, és obtenir un acord sòlid que doni resposta a les necessitats de Catalunya i garanteixi recursos suficients. Montilla ha afegit que no accepten lliçons de ningú.
Alguns fins i tot ens indiquen i ens reclamen a nosaltres responsabilitat, no? Mentre amaguen o s'espolsen, no, les seves. I nosaltres hem de dir que gràcies, no? Però que no ens calen indicacions i molt menys lliçons.
Segons Montilla, el que demana la Generalitat no és cap caprici, es basa en la raó i no accepta tampoc imposicions.
Si decebem, els extrems creixeran i deixarem de ser, a més, la força central del país. Per tant, aquest és el repte, és decisiu. I per això no acceptarem un mal acord, no ens aixecarem de la taula, però tampoc acceptarem cap imposició. No es pot respondre amb imposicions a les raons de Catalunya. No es pot fer i no deixarem que es faci.
José Montilla ha fet la seva intervenció a la trobada del col·lectiu Nou Cicle de Vilopriu al Baix Empordà amb la protesta de fons d'una vintena d'integrants de la plataforma No a la Mat.
Molt bé, doncs gràcies, Albert Requena. Bona tarda.
Bona tarda.
I corregim, és un acte al Baix Empordà, Vilopriu, Baix Empordà. També els partits catalans han rebutjat formalment el que el govern del PSOE acabi tirant endavant la reforma del finançament de forma unilateral, l'Eva Godàs.
Sí, el president de CiU, Artur Mas, ha advertit que sense pactar el model amb Catalunya la reforma no serà viable.
No poden perquè el finançament o s'acorda amb Catalunya, el que afecta Catalunya, o no existeix, o no hi haurà acord. Aquest no és una imposició d'una part del govern espanyol en aquest cas.
Des d'Esquerra, el vicepresident Josep Lluís Carod Rovira ha alertat sobre l'abast de l'amenaça de Solbes.
El que hauríem d'alertar a la societat catalana és que ningú cometés la temptació de promoure una mena de loapa financera. De les paraules del vicepresident del govern espanyol d'ahir, hi ha com una certa voluntat d'amenaça velada de tirar pel dret amb una llei que faci possible un sistema de finançament absolutament idèntic per tots els territoris.
Iniciativa Verds, de la seva banda, ha pronosticat una greu crisi de les relacions entre Catalunya i Espanya si les negociacions fracassen.
I malgrat la reacció encesa dels partits catalans, el govern espanyol manté l'amenaça de tirar endavant la reforma unilateralment si no hi ha acord.
Ara bé, avui la vicepresidenta Maria Teresa Fernández de la Vega ha assegurat que l'executiu espanyol complirà el nou termini de 3 mesos per pactar el nou model per Catalunya.
Si no hi ha acord entre les comunitats autònomes i d'estes, con el gobierno decide el gobierno. Ahora bien, dicho esto, yo estoy segura de que juntos vamos a conseguir componer un acuerdo, o si prefiere, componer el puzzle con todas sus piezas.
Anem ara per la notícia econòmica del dia. Que és que l'Euríbor, l'indicador més utilitzat per calcular les hipoteques, ha baixat a l'agost per primera vegada en 5 mesos. Amb tot, la Ortega continua més alt que ara fa un any.
Això vol dir que els qui hagin de revisar ara la hipoteca pagaran més. En concret, l'Euríbor ha baixat 7 centèsimes i s'ha situat en el 5,323. Fa un any estava al 4,6. Per a una hipoteca de 200.000 euros a 30 anys i amb un diferencial de mig punt, la quota mensual s'encarirà 82 euros. Si la revisió és semestral, la pujada serà d'uns 120 euros.
I farem dos apunts més encara amb dades econòmiques que hem conegut avui.
Doncs sí, fan referència al consum de gasolina i a les compres familiars. En el cas de la gasolina també hi ha influït l'encariment del petroli. Segons el Ministeri d'Indústria, del gener al juny, la venda de gasolina s'ha reduït un 6,2% i la del gasoil un 2,6%. La caiguda en el consum de combustible va començar el mes de maig i s'ha intensificat el juny amb una disminució de més del 10% tant en la gasolina com en el gasoil. S'agafa menys el cotxe i també es compra menys. Segons l'Institut d'Estadística, les vendes del comerç al detall a l'Estat han baixat un 4,8 al mes de juliol respecte al mateix mes de l'any passat. La davallada és especialment notable en la venda de productes no alimentaris i sobretot en els equipaments de la llar, que han caigut un 11,5%.
Dit això, ara les borses. Wall Street ha tancat més d'una hora avui i més d'hora avui, volíem dir, ho ha fet a la baixa arran de l'encariment del petroli. El Dow Jones ha caigut un 1,3% i el Nasdaq prop d'un 2%. Europa, en canvi, s'ha tancat l'agost amb guanys generals. L'IBEX 35 del mercat espanyol supera els 11.700 punts. Josep Ramon Ruiz.
Ha pujat un 0,38% i se situa en els 11.707 punts després d'una última sessió d'agost alcista per a la majoria dels valors del selectiu. Ha liderat les compres. Abengoa ha guanyat un 5,41% després de rebre una nota positiva del Banc Nord-Americà d'Inversió, UBS. La resta de borses europees també han optat per les compres, tot i que la confiança econòmica de la Unió Europea ha caigut fins al nivell més baix des del 1993. En el mercat de divises, l'euro ha tornat a perdre posicions contra el dòlar. Afeblit, el BCE ha fixat el seu canvi oficial a 1,4735 unitats.
Corba les
Esquerra en tercera? Seguim invertint en renda variable. RAN, puja l'IBEX 35 mantenint cinquena. Tram d'opcions i futurs, tapits a fons. Compte amb el Dow Jones. Frenada curta, accelerem fins a corba.
Amb Gaesco tindrà sempre el millor assessorament al seu costat. Els nostres experts assessors li ofereixen solucions a mida en gestió de fons d'inversió i patrimonis i en serveis bursaris perquè inverteixi amb confiança. Gaesco, l'experiència és capital. Més informació al 902-237-237 o a gaesco.com.
Parlar de Caixa Empresa
és parlar de qualitat i d'innovació.
De serveis operatius a qualsevol hora.
És parlar de solucions a mida.
Que amb la Caixa és possible automatitzar l'emissió de rebuts i gestionar els fitxers les 24 hores del dia, ja se sap.
Però que a més es puguin controlar i disminuir els impagaments amb el servei de refacturació. Això és eficàcia i seguretat en els cobraments.
Això és gestió integral de rebuts de Caixa Empresa.
La Caixa.
Parlem?
Catalunya Ràdio. Catalunya Informació.
Notícies ara per les comarques de Barcelona. El Centre Penitenciari de Dones de Catalunya de Sant Llorenç d'Hortons, a la comarca de l'Alt Penedès, ha d'entrar en funcionament a partir de l'estiu del 2011. Aquest serà el primer centre que es construirà amb criteris de gènere. Avui, la consellera de Justícia, Montserrat Tura, ha visitat els terrenys on s'ubicarà. Cira Riera.
La presó de dones tindrà capacitat per 500 internes i està pensada per fer possible un tractament més individualitzat de les recluses. Amb això, se les vol preparar per la seva vida en llibertat. En aquest sentit, es crearan unitats de convivència amb serveis comuns i espais on podran conviure durant 48 hores dones amb fills i les seves parelles. Les mares amb criatures també compliran condemna en espais separats de la resta d'internes. Ho ha explicat la consellera de Justícia, Montserrat Tura.
Té un conjunt d'espais de la zona que n'hi diem maternal pensat en que aquests nens que poden arribar a viure 3 anys dins la presó no guardin un record que els impacti de manera definitiva en la seva vida i que, per tant, no els afecti allò que hagi pogut cometre la seva mare en aquest sentit.
Segons Tura, aquest és un centre penitenciari del segle XXI que a efectes pràctics substituirà la presó de dones de Batràs. Les obres podrien començar durant el primer semestre del 2009. El pressupost és de gairebé 100 milions d'euros. En aquests moments, un 7% del total de reclusos condemnats a Catalunya són dones. Són 677.
La Riera de Calella, una de les poques del Maresme que falten per cobrir, es començarà a tapar a partir d'aquest mes de novembre. El Consistori i l'Agència Catalana de l'Aigua han firmat un acord que fa efectiva la cessió de 3 milions d'euros procedents de l'Estat per realitzar aquestes obres. Calella, Beti Doñate.
L'Ajuntament i l'ACA van signar dilluns passat un acord que permetrà iniciar el cobriment de la Riera al novembre, quan el consistori hagi aprovat la licitació de les obres. L'anomenada Riera del Capaspre està situada al centre urbà de Calella, molt a prop dels bars i dels hotels. L'alcalde, Josep Maria Jué, destaca la importància del projecte perquè millorarà la seguretat i el paisatge urbà.
És important perquè és de les poques rieres, diguem, urbanes que queden al Maresme, que estaven a cel obert, i això, doncs, havia fet que, sobretot quan es havien produït tormentes importants i hi havia cotxes aparcats a la riera, doncs, en concret, fa 2 anys s'havien portat 50 cotxes una rierada.
Les obres seran licitades en un ple extraordinari abans del 15 de setembre i duraran uns 6 mesos aproximadament. Quan acabin, l'Ajuntament haurà d'urbanitzar l'entorn de la riera, projecte que vol realitzar amb el Consell dels Veïns.
Parlem ara de les obres del TGV. El grup municipal de Convergència i Unió Barcelona ha reclamat a l'Ajuntament que impulsi un pla d'actuació per ajudar els comerços afectats per les obres de llarga durada. El seu president, el president del grup municipal de CiU, Xavier Trias, ha posat l'exemple del carrer Mallorca, on les primeres obres del TGV afectaran botiguers i veïns durant un any i mig, Gerard.
Convergència i Unió presentarà una proposta perquè en qualsevol obra important s'activin plans específics que garanteixin, per exemple, accessos alternatius o bé compensacions de caire econòmic. Trias considera que l'equip de govern no ajuda prou els botiguers que ja pateixen, diu, les obres del TGV.
L'Ajuntament ha de ser garant i l'administració que ha d'estar al cantó de la gent buscant mecanismes i solucions per ajudar aquesta gent que per una obra pues, necessària, que jo no l'hagués fet per aquí, per una obra necessària, es faci sense perjudicar o buscant mecanismes de compensació d'aquesta gent, no?
Alguns botiguers, com la Isabel, reconeixen que no saben com els anirà el negoci els propers mesos.
Jo el problema que tinc és que jo vaig agafar aquesta botiga perquè tenia 5 línies d'autobusos i de cop i volta me les han tret. Ja no passa ningú. Ja ho veurem. Jo he començat a muntar la botiga aquesta setmana i el dilluns comencem.
Altres veïns s'han queixat que ni l'Ajuntament ni tampoc la DIF els ha informat de la data d'inici de les obres.
I encara afegirem que la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa troba cara i fora de lloc l'última campanya de prevenció de riscos laborals del Departament de Treball.
Recordem que Treball va enviar a les empreses un índex de sinistralitat laboral per sobre de la mitjana de cada sector, unes caixes amb sabó i tovalloles amb un lema que deia "I tu te'n rentes les mans". Des de la Cambra de Comerç de Manresa es critica aquesta mesura, que consideren que ni té sentit ni resol el problema. La Cambra més defensa que evitar els accidents laborals és responsabilitat de totes les parts implicades, inclosos els treballadors. L'entitat considera una falta de respecte l'acusació del govern segons la qual els empresaris es renten les mans pel que fa als accidents laborals.
Són 2:15. Repassem els principals titulars de les informacions que us hem explicat fins ara amb en Miquel Herrada. Primeres paraules de José Montilla després de la compareixença de Pedro Solbes.
El president de la Generalitat ha advertit que a Catalunya no li calen lliçons de ningú i que és l'Estat qui ha d'assumir les seves responsabilitats. També ha assegurat que no acceptaran imposicions de cap tipus.
Spanair va plantejar-se substituir l'avió que es va sinistrar a Barajas després de la primera avaria.
Però finalment ho va descartar. Ho ha revelat aquesta tarda la ministra de Foment, Magdalena Álvarez, en la compareixença al Congrés, on ha donat explicacions sobre l'accident aeri que va acabar amb la vida de 154 passatgers. Ara només queden 4 cossos per identificar.
I és notícia també aquesta tarda John McCain, que sorprèn amb el nomenament de la candidata republicana a la vicepresidència.
És Sarah Palin, de 44 anys, governadora d'Alaska, una desconeguda a nivell nacional als Estats Units, de perfil marcadament conservador i absent a la majoria de travesses. L'anunci, que arriba 2 dies abans de la convenció republicana, reactiva la campanya de McCain i trasllada cap a les seves files el protagonisme mediàtic, un cop s'ha acabat la convenció demòcrata.
I en aquesta segona part del Catalunya Vespre parlarem dels preparatius del nou curs escolar.
Començarà el 15 de setembre, ho faran 65 centres educatius nous o ampliats. Ho ha anunciat avui el conseller d'Educació, que ha detallat una inversió de 350 milions d'euros en obres. D'altra banda, el Consell de Ministres ha aprovat transferir 130 milions d'euros a les autonomies per la creació de guarderies.
Catalunya Vespre, amb Estel Batet.
Un dia més de Geòrgia. Hem sabut aquesta tarda que trenca les relacions diplomàtiques amb Rússia arran del reconeixement per part de Moscou de la independència de les regions separatistes d'Abkhàzia i d'Ossètia del Sud. Tbilisi pren la decisió d'acord amb la resolució ahir del seu Parlament, que considera totes dues repúbliques territoris ocupats. Com a resposta, Moscou ja ha assegurat que tancarà la seva ambaixada a la capital georgiana, i tot plegat quan falten 2 dies perquè comenci a Brussel·les la cimera extraordinària dels 27 sobre el conflicte. La presidència francesa de la Unió Europea ja ha assegurat que no proposarà sancions contra Rússia. París, Maria Rovira, bona tarda.
Hola, bona tarda. Després que el ministre d'Afers Estrangers francès aboqués la possibilitat dilluns de debatre sobre sancions a Rússia, avui fonts de la presidència francesa de la Unió han precisat que de moment s'està en una fase de diàleg i que encara no és hora de les sancions. Des de l'Elisi s'ha afegit que, tot i que alguns països de la Unió, com Polònia, Txèquia i els Bàltics, poden demanar una via dura davant Rússia, n'hi ha d'altres, com França, que creuen que no és el moment. França considera que després d'un període d'observació, perquè s'arribin a complir els acords de pau del 12 d'agost, s'haurà de prendre una decisió ferma que pot coincidir amb la cimera entre la Unió Europea i Rússia del 4 de novembre a Nice. Tant França com Alemanya han reiterat que aquest dossier, la veu europea, ha de ser única i sense esquerdes per poder aportar una solució positiva a totes les parts.
D'acord, doncs gràcies, Maria. Bona tarda.
Bona tarda.
Se l'acusa de genocidi punible segons l'article 4.3a, 7.1 i 7.3 de l'Estatut del Tribunal. Com es declara, culpable o no culpable?
No declararé d'acord a la meva petició presentada al tribunal.
Eren el jutge del Tribunal Penal Internacional per l'Antiga Iugoslàvia i Radovan Karadžić, l'exlíder dels serbis de Bòsnia, que en la compareixença ha tornat a rebutjar pronunciar-se sobre els càrrecs que li imputen. Això, pel tribunal, vol dir que es declara innocent. Enviat especial a l'AIA, Oriol Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'actitud de Karadžić ha sorprès algú?
Doncs no, Radovan Karadzic ha actuat tal com es preveia que ho faria. El jutge li ha preguntat si es considerava culpable o no culpable del primer dels 11 càrrecs, el de genocidi, i ell s'ha negat a respondre. D'aquesta manera, i tal com preveu el reglament, el jutge ha considerat el silenci com una declaració d'innocència. El magistrat escocès, Ian Bonomi, ha optat per estalviar-se la pregunta sobre els 10 càrrecs restants, vista l'actitud de l'acusat. L'exlíder dels serbis de Bòsnia ha posat en dubte la validesa del Tribunal Internacional que les Nacions Unides tenen a l'Haia.
Estic profundament convençut que aquest tribunal no és un tribunal regular i no pot representar la comunitat internacional, perquè es tracta d'un tribunal que depèn de l'OTAN i el seu objectiu és liquidar-me. NATO sabes a
quoi done odoku da mene liquidira. Radovan Karadzic ha sol·licitat la compareixença de Richard Holbrooke, l'antic mediador de pau nord-americà als Balcans, i de Madeleine Albright, antiga secretària d'Estat nord-americana, unes peticions que el tribunal decidirà si accepta o no el dia 17 de setembre. El judici encara pot trigar mesos a començar.
Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio. El nou curs escolar arrencarà el pròxim 15 de setembre amb 65 centres educatius nous o ampliats. Això ho ha avançat el conseller Ernest Maragall després de visitar els de Vilaseca, Altafulla i Cunit, que són a les comarques de Tarragona. Així, el primer dia de curs entraran en funcionament 43 centres de nova construcció i 22 que han estat objecte de grans obres d'ampliació. El conseller Ernest Maragall ha explicat que el departament ha invertit més de 350 milions d'euros en obres. Es preveu que aquestes actuacions estiguin completades com a molt tard durant el primer trimestre d'aquest curs que ha de començar. El gruix, 205 milions, estan destinats a noves edificacions de centres d'educació infantil i primària i a instituts de secundària. I el Consell de Ministres ha aprovat avui transferir 130 milions d'euros a les comunitats autònomes per la creació de guarderies.
El Pla Educa 3 preveu la inversió de prop de 1.100 milions d'euros en els pròxims 4 anys. La partida aprovada avui servirà per construir noves llars d'infants, millorar i ampliar les existents i promoure també programes socials. La ministra d'Educació, Mercedes Cabrera, reconeix que és una necessitat social.
És un refuerzo de la educación infantil con todos los contenidos educativos que creemos que son necesarios, pero es además una respuesta a esa demanda social que las familias han venido trasladando de muy distintas maneras y que, como he dicho al principio, tiene muy estrecha relación con la necesidad de la conciliación familiar y laboral.
Un altre objectiu de l'Educa 3 és combatre des de l'educació infantil el fracàs escolar.
Plora amb un riu del cineasta xinès Jia Sangke s'ha projectat avui fora de concurs a la Mostra de Cinema de Venècia. Es tracta d'un projecte cinematogràfic encarregat fa un any a Sangke pel Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, i és que el CCCB vol incloure aquest curtmetratge en una exposició titulada A la ciutat xinesa, prevista pel mes de novembre vinent. Venècia, Jordi Picatoste.
Jia Sangke és el nom més important de l'anomenada sisena generació del cinema xinès. L'any passat, en el marc de la Mostra de Venècia, va rebre l'encàrrec de Jordi Balló, cap d'exposicions del CCCB, de coordinar un projecte de 5 curtmetratges, un d'ells dirigit pel propi Sangke, com a part de l'exposició titulada A la ciutat xinesa, sobre l'acceleració de la transformació del país asiàtic. L'exposició s'inaugurarà a la capital catalana el proper 4 de novembre. Cry Me a River és el curt del Sangke, que s'ha presentat avui a la mostra i narra en 19 minuts el descensís d'un grup d'amics en el seu reencontre 10 anys després. A les seccions oficials s'ha vist a Burning Plain l'aplaudit debut en la direcció del guionista mexicà Guillermo Arriaga i Inju, la bèstia a l'ombra, thriller de Barbet Schroeder i considerat com el pitjor film de la competició fins ara.
Molt bé, gràcies Jordi des de Venècia. I ara fem un cop d'ull a les estrenes de cinema amb un muntatge de Gerard López i Laura Castro.
Mataré a quien sea si es necesario.
¿Por qué no empiezas conmigo?
Hellboy 2 és la segona incursió de Guillermo del Toro en el còmic de superherois. L'heroi vermell ha d'evitar una guerra contra els éssers humans. I una altra proposta d'acció és Bobby Zeta, un thriller amb el nord-americà Paul Walker.
Tot va tal com havíem previst.
Sí, mi senyor.
George Lucas dirigeix Star Wars The Clone Wars, l'adaptació d'aquest clàssic en dibuixos animats en 3D. De caràcter més intimista són els drames Lo visible i Lo invisible i Hace mucho que te quiero, el debut com a cineasta de l'escriptor francès Philippe Claudel. Christine Scott Thomas interpreta una dona que ha passat 15 anys a la presó per matar el seu fill.
Yo no he hecho nada.
Venga, tú sal de ahí.
Maribel Verdú i Javier Cámara són els protagonistes de Los girasoles ciegos, on José Luis Cuerda reprèn un dels molts drames de la Guerra Civil.
Creo que esta película habla de seres humanos, no habla ni de ideas hechas personas, ni de sentimientos hechas personas, ni de la verdad hecha personas.
I una altra estrena és el documental Calle Santa Fe. La cinta recull diferents moments històrics de Xile abans i després del cop d'estat de Pinochet.
Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio.
I fem un apunt de teatre, el text teatral Un dia i la novel·la Mirall trencat, totes dues de Mercè Rodoredes, fusionen en una sola obra que protagonitzen Rosa Novell i Enric Major. Ricard Salvat dirigeix una vintena d'actors que estrenaran la peça teatral l'11 de setembre al Teatre Borràs de Barcelona. I ho deixem aquí, Gerard López, David Àngela, Maria Balaguer, Dani Batxiller, Miquel Herrada, Xavier Montagut i qui us ha parlat durant tot aquest mes d'agost en nom d'ells, Estel Batet. Dilluns torna el titular d'aquest informatiu, Kilian Sabrià, un plaer.